A veure si ara podem reprendre la conversa amb Antoni Manonelles, autor, un dels autors del llibre Vall Pagès, que precisament intenta explorar els orígens d'aquesta expressió de la nostra cultura. Hola, Toni, molt bon dia.
Bon dia, salut.
Ara sí que t'escoltam, Ali, clar. A veure, compta-m'ho, perquè el resultat d'anys d'investigació és justament aquest llibre, no? Vall Pagès, orígens. Compta-m'ho un poc, com ha anat aquesta investigació?
Idò, sí, ha estat una cosa llarga i costosa una mica. La veritat és que va ser tota una casualitat de factors que es van juntar en un primer moment. Resulta que tant en Miquel com jo, en un moment donat, vàrem veure unes imatges que ens varen cridar molt l'atenció i a partir d'aquestes imatges ens posàrem a investigar. I llavors, per una d'aquestes grans casualitats, resulta que un dia unes xerrades, ens vàrem seure unes costat de salta, no ens coneixíem llavors, i jo ajudé a ensamar un llibre que va ser, diguem, un dels passos següents en aquelles imatges, i quan va acabar la xerrada em diu: ei, diu que estava investigant els orígens del Vall Pagès, i jo em vaig quedar fred, dic, però bé, com ho sabeu, perquè clar, és un llibre que no tenia res que veure en principi amb Eivissa ni això. I bé, aviat desfèrem el misteri i a partir d'aquell moment ens posàrem a treballar tots dos junts. Bé, la cosa en principi havia de ser un articlet d'una pàgina i mitja o dues pàgines que havíem de llegir en un parell de setmanes. I res, tasant desfil i tasant desfil, ens hem trobat que 12 anys més tard hem dit: bé, fins aquí hem arribat i ja ho tenim més o menys tot aclarit i ara sí que hem de mirar de publicar. I la veritat és que déu-n'hi-do el que hem trobat i el que ens ha sorprès.
Caram, doncs és un articulet de pàgina i mitja, mira, tot un llibre. A més, un llibre ambiciós, perquè l'objectiu en si, buscar l'origen del Vall Pagès, era tot un repte. De fet, l'altre dia estàvem buscant-ho a l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera i tampoc m'ho quedava molt clar. Què és el que heu trobat, Valtros? Com podem descriure aquests orígens del Vall Pagès?
D'acord. En principi hauríem de tenir clar, quan dèiem orígens, que cada un de nosaltres que tenim dins el cap. Vull dir, per uns pot ser quan es va inventar aquest vall, per uns altres pot ser on es va inventar, per uns altres com van arribar les illes, si és que no es crearen aquí. Per uns altres podria ser el significat últim d'aquest Vall Pagès, d'aquells dos valls, o quina classe social o quin grup social es va inventar. Mm-hmm. Per això hem posat el títol en plural, perquè hi ha molts orígens en funció de totes aquestes preguntes que un es puga fer.
Clar.
Bé, a veure, pot sonar una mica presumptuós, però crec que els hem trobat tots en aquestos. Contestació a cada un d'aquests elements.
Sí, sí.
Mira, en principi podem dir que els nostres valls són, això des d'un punt de vista de tipologia de valls, són valls de parella, lúdics i de festeig, diguem, no? Això resulta que a nivell internacional, en el nostre àmbit cultural més immediat, o no tan immediat, diguem, a nivell continental fins i tot, té, segons els estudiosos d'aquest tema, un moment en què això, entre cometes, s'inventa. I això és en l'edat mitjana, època medieval, és quan apareixen aquest tipus de valls. I resulta que aquest tipus de valls neixen en un lloc concret, diguem, que se centra a Europa, i des d'aquí es van expandint. Bé, nosaltres vàrem fer una mica la feina al revés, és a dir, començaren des del vall d'aquí buscant les relacions per pistes que teníem del nostre vall i d'aquestes imatges que, com et comento, vàrem trobar d'una ballada de l'any 32 a una zona, diguem, on hi ha un monestir i una ermita de Falgars, això és pop de la Pobla de Lillet, i vèrem uns valls que eren massa semblants als nostres, per ser casualitat. No?
Pobla de Lillet, bé, això...
Això, diguem, que mos situa...
Això és Barcelona, no?
Català. Prepirineu, província de Barcelona, Prepirineu català, diguem, i a partir d'aquí començarem a tasar desfil i anar d'un vall cap a l'anterior i cap a l'anterior i cap a l'anterior, i això mos du fins en aquesta regressió en el origen, inicial de tot això. La cosa curiosa és que resulta que en les primeres descripcions que tenim d'aquesta tipologia de vall, estan parlant de l'any 1000 aproximadament, La descripció que es fa d'aquest ball és que pràcticament podria ser una descripció del ball pagès nostre tal com el coneixem. És a dir, el nostre, de, dins de tota aquesta família de balls, seria des que més poc ha evolucionat. Llavors, evidentment, arriba a les nostres illes, a Eivissa, a partir de segle XIII, a partir de la conquesta catalana, i aquí queda, diguem, sense molta transformació per una sèrie de circumstàncies socials, geogràfiques, polítiques, si tant voleu, i hem mantingut aquest tipus de ball que altres bandes ha estat substituït per altres o ha evolucionat molt o no tant, per la qual hem arribat a trobar balls que són cosins germans dels nostres.
Caram! O sigui, que, entenem per això que la Pobla de Lillet ha evolucionat molt ja el ball i ja no s'hi assembla o encara podem veure alguns matisos, alguns detalls que tenen una certa similitud?
Us explic. El ball, en concret, és que estan parlant, que es feia a Falgars, era un... i aquest document, aquesta filmació que vàrem trobar a l'any 32, era una suite de balls, o sigui, tres balls diferents, que són el ball Cerdà, la Pavana i el ball Pla. La Pavana, en principi, no té res que veure amb els balls nostres aquí, però el ball Pla seria equivalent a la Curta, que, per cert, aquí va ser també una altra pista, diguem, antigament es coneixia com la Plana, i encara avui en dia la Cala de Sant Vicent, que seria una de les zones més guardadora d'arcaïsmes, encara es diu d'aquesta manera.
Cala Plana, vols dir?
La Plana, exactament, sí. La Plana. El Vall Pla i la Plana. I, per altra banda, tenim el Vall Cerdà, que seria l'equivalent a la nostra Llarga. Bé, aquests balls, diguem, a l'any 32 encara semblaven molt, molt en els nostres. Què passa? Que per mort de les bars dansaires i de l'evolució d'aquests balls per posar-los en un escenari, han perdut bastanta fidelitat a lo que era. Del ball Pla encara podríem trobar coses comparables, però del ball Cerdà, realment, si no haguéssim trobat aquestes imatges antigues, ens hauria costat bastant identificar-ho.
Caram, aquí heu fet tot una fita, recuperant aquesta cinta, aquesta gravació de l'any 1932. O sigui, heu trobat una agulla en un paller, Toni.
Ni més ni mancos. I que nosaltres justament en aquell moment la véssim, en aquesta, perquè jo va... És a dir, aquesta cinta no la buscàrem. Va ser el començament d'aquesta investigació i me la trobàrem per casualitat. En aquell moment estàvem plantats tots dos davant de la tele per casualitat amb un programa de poca audiència i vèrem allò i clar, i mos quedàrem espantadíssims. O sigui que va ser segur i és que mos va trobar en altres més aviat.
Els instruments, en aquest cas, amb aquest ball típic del Prepirineu català, també s'assemblen a la nostra flauta, tambor, castanyoles?
En el cas del Vall Cerdà no. Han evolucionat, són els instruments de la cobla, diguem, i la cobla ha anat evolucionant bastant. Però, si anem endarrere en els temps, ens trobaríem a la cobla antiga, la mal anomenada cobla de tres quartans, on, entre altres instruments, hi havia flauta i tambor. I en quan tenia la mitja cobla o la mínima expressió d'aquesta cobla, el darrer música que dava perquè era necessari, perquè amb un mateix músic tenies ritme i melodia, era el sonador de fabiol i tambor. I aquest sí que és exactament extrapolable en el nostre sonador. Encara avui dia, a zones del Pirineu i això, te pots trobar aquests instruments que ara mateix estan una mica revifant i recuperant perquè s'acordió diatònic i llavors se cobla en gran estesa, diguem, se'ls havia quasi menjat.
Ball Pagès, Orígens, editat per l'Institut d'Estudis Eivissencs. Aquí trobareu en aquesta obra algunes de les històries que m'ho està contant ara en Toni Manonella sobre els orígens del nostre ball Pagès. I escolta'm, des de clar, arriba a Ses Pitiuses al segle XIII, no? I durant tots aquests anys, arran de la conquesta catalana, dic jo que potser ha rebut algunes altres influències. És així o no?
A veure, mira, realment, com vos dic, en els documents més antics resulta que és pràcticament identificable en sonors trobat pagès. Algun canvi ha hagut de tenir, això és absolutament segur. Per què? Per mort de que ja en el que coneixem, diguem, abans d'aquest estudi, a partir de les descripcions més antigues del Vall Pagès que podem trobar, que són del segle XVIII fins al dia d'avui en dia, ja trobam alguns petits canvis en la posició, per exemple, que posen les dones les mans i els braços a l'hora de ballar, o dar voltes sobre si mateixes, cosa que avui en dia ja pràcticament no es fa, llevat a la cala justament. És a dir, si ha evolucionat del segle XVIII fins ara, o encara que sigui molt poquet, hem de pensar que cap endarrere també hauríem evolucionat una mica. Però, per altra banda, el fet de que en el document del segle, de segle XI ens trobem pràcticament la mateixa descripció a el que hem tingut, el que hem conegut fins ara, també ens dona a pensar que, per altra banda, l'evolució no ha estat tan grossa. Per exemple, per posar un cas pràctic, la nostra flauta, que és tirant llarga, diguem, i el tambor relativament petit, aquest tipus de tambor no comença a aparèixer en iconografia, si més no, fins a mitjans dels 14, 15 i sobretot 16 i de més. Anteriorment hi havia un tambor i flauta que semblaria més o seria de l'estil del Fabiol que tenen a Mallorca. Sí. De manera que, si més no, aquests instruments segur que no arribaren directament en el segle XIII, sinó una miqueta més tard, diguem, no? Però la veritat és que no hem pogut trobar molta influència, que diguem, un punt de canvi respecte a el que en principi hauria arribat a primera hora. Llevat del que, per exemple, al contrari, sí que ha passat a Mallorca, on l'arribada de les jotes i de més va acabar i va fer cau i net amb tot el que hi havia anteriorment, com a tantes altres bandes. O sigui que hem de pensar que molt antigament a Mallorca i a Menorca també es ballava com aquí, i que allí va evolucionar, on més que evolucionar hi va haver un tall radical i que aquí no es va produir.
Sabem per què aquí no van calar o van arrelar les jotes?
Bona pregunta, bona pregunta. La veritat és que no us ho puc dir. A veure, les jotes van... una de les raons del gran èxit de la jota, perquè va ser com una febre que va arrasar en tot molt ràpidament, va ser la guerra dels francesos. És a dir, en un moment donat, en els nuclis de població grossos i en els centres de poder, es va veure la necessitat de... i llevar qualsevol rastre de, entre cometes, afrancesament. És a dir, qualsevol cosa que pogués sonar a que no era pàtria es havia de llevar. Des d'aquest punt de vista, les jotes servien molt bé en aquest model perquè eren uns balls de la península que no tenien, relació amb l'altra banda dels Pirineus, mentre que els nostres sí. En venir de Centro Europa, diguem, sí que tenien aquesta consonància. Tot això va funcionar i va acabar amb aquests balls d'altres bandes, a Eivissa no. Per què? A veure, aquí els canvis tenien tendència a arribar molt a poc, per mort de que érem una illa més petita, l'hàbitat dispers ajuda molt, la manca de camins i d'infraestructures i de pobles i de més, fa que sempre les coses han arribat més tard a les pitiuses que altres bandes, sobretot a Eivissa. L'única raó que se me pot acudir és aquesta. En fi, per exemple, perdona, ara record que en el segle XVIII, finals del XVIII, en sus pla de millores d'en Caietà Soler, resulta que, entre altres coses, varen voler que de Mallorca duguessin persones expertes en esporgar oliveres, perquè a Eivissa no esporgava amb res, cap arbre ni res, i varen dir... i posa un document molt curiós, diu. I en sa mateixa diu que venguen sonadors de xeremies mallorquins perquè els habitants de Castilla aprenguen ses músiques del moment i tal. Quan deim sonadors de xeremies referim en el sac de gemens o cornamusa, no? Que avui en dia, sa gaita, diguem, que avui en dia fan servir a Mallorca. Bé, efectivament vengueren, però tampoc no va arrelar la cosa, no? O sigui que seguirem els nostres instruments d'abans i probablement també seguirem els seus espais que teníem.
Veig que en aquesta investigació, Toni, hi ha hagut dos documents claus, no? Un, aquesta filmació de l'any 1932, al Prepirineu català, i l'altre feia referència a un document del segle XI que feia una descripció dels valls d'aquella època. També estem parlant del Principat. Explica'ns aquest document del segle XI.
No, aquest no és del Principat. Aquest és d'Alemanya.
Alemanya.
Sí. Aquest és un document que explica com dins una espècie de romanço, hauríem d'entendre, diguem, explica com ballaven un home i una dona, el protagonista, diguem, d'aquest romanço, i aquest document, datat a l'any 1000, talment, ja t'ho dic, la descripció que fa del ball, el traïm del context de palaus i de més, i mos quedam només amb la descripció, i seria totalment equiparable a un ball d'avui en dia que nosaltres tenim per nostre. Penseu que aquest document no el vam trobar inicialment, sinó molt al final. És a dir, nosaltres, en la nostra tirada de fil per trobar l'origen de tot això, hem anat des de més modern a més antic. Mm. Per exemple, el ball pla mos du a la baixa dansa. La llarga mos du a en el ball cerdà, aquest, que seria un ball cosí germà del nostre, però aquest mos duria a la gallarda. Fixeu-se, es paregut en nom entre llarga i gallarda. Mm. Pensam que això, en absolut, és casual. És un ball que en el segle XVI, XV i fins a XVII va arrasar per tot Europa, i pensam que aquí es va adaptar aquest nom, així com varen cebre, però d'un ball que ja existia. Això, en fi, ara seria molt llarg explicar-ho. Bé, idò, si anàvem endarrere en tots aquests balls de la gallarda, tindríem la piba, el saltarello i de més, i de tots aquests, finalment, tirant endarrere, ens trobaríem amb aquesta descripció d'aquest ball que trobàrem a lo darrer i que ens atraca o ens situa principalment en el moment en què per descobriment d'allò que se'n diria l'amor cortès i de més, mm. i la importància que tenia la dona, o que per primera vegada rep la dona en aquesta època que abans no havia tingut, creen aquest ball de festeig, de parella, això sí, creat dins la noblesa. Llavors serà ràpidament adaptat pel poble, però és la noblesa el que crea aquest ball. Curiosament, un ball que aquí ara mateix coneixem per un nom que personalment no m'agrada gaire, però que és el nom de Ball Pagès, però que sí que és, diguem, representatiu de la gent del camp, d'alguna manera resulta que té seus orígens a la noblesa centroeuropea.
Mira, amb això estaràs d'acord, per exemple, amb el nostre tècnic de patrimoni, que és musicòleg, en Jaume Escandell, també un dia em comentava, a mi això de Ball Pagès no m'acaba d'agradar, no? Com li hauríem de dir?
A veure, aquest és un problema que tenim avui en dia. Mira, en Jaume som bons amics i n'hem parlat d'aquest tema a vegades. El problema de Ball Pagès és que si nosaltres demanàvem, quan començàvem a fer aquest estudi, una de les primeres coses que es va fer també és un estudi de camp preguntant a la gent preguntes sobre aquests balls nostres, no? I quan els dèiem que com li deien en el ball, diu, bueno, la llarga o la curta, ja, però un conjunt, fotri, ball, ballar, per què? No tenien altre nom per aquest. Per què? Perquè no tenien altre ball. És en el moment en què entren els balls de fora de la pagesia, a la pagesia, que els pagesos el que fan és posar-li un nom en aquells balls de fora. Ball Mariner, Ball de Vila, Ball Aferrat, bé, tot. És a dir, és el ball de fora el que rep el nom. Què passa? En un moment donat, el que queda minoritzat és el nostre i el que queda dominant és l'altre. L'altre perd el nom, es converteix en ballar simplement, i és el minoritzat el que rep un nom. Qui li posa aquest nom? La gent no del camp, sinó la gent de vila, la gent de fora d'aquesta. I com l'anomenem? Com un nom que és fora de lo seu. El ball dels pagesos, el ball pagès. Arriba un moment que els pagesos mateixos, diguem, assimilen aquest fet d'alguna manera i agafen el nom forani com a seu. Diguem, és una verificació lingüística d'un fet social. Els pagesos havien quedat minoritzats com a persones, diguem, no? És la mateixa historieta del ball del pa pagès, del vi pagès, dels ous pagesos. Un pagès, quan va fer pa, no va dir, no li diu a la dona, avui farem pa pagès? No, li diu, farem pa. M'explico? I de la mateixa cançoneta de tot. També aplicat en el ball.
I ja per acabar, Toni, el significat del ball... No sé, ho dic perquè a vegades els turistes ens ho pregunten molt, això. Però què vol dir això, que l'home fa aquestes camallades al voltant de la dona, tot això?
Bé, és un ball de festeig, és a dir, on l'home s'exhibeix davant de la dona. La dona, entre cometes, l'ignora, penseu que no el mira en cap moment, ella segueix el seu recorregut imperturbable, l'home intenta sempre mantenir cara a la dona per estar davant d'ella, per cridar la seva atenció, però sense entorpir el seu pas. Diguem que ve sent ni més ni mancos com es festeig en sa vida real, és a dir, som intentant cridar l'atenció de la dona, demostrant les seves habilitats i la seva força física o els seus encants, entre cometes, sí. I la dona mirant-se d'un tros lluny com dient, bueno, jo entre les possibilitats ja triaré allò que m'agrada i que no m'agrada, diguem, no? O sigui, que és el festeig humà pur i dur, posat en moviment i en ritme i en melodia.
Creieu que es balla diferent ara que, no sé, als anys 50 del segle passat, abans de l'era turística?
Bé, i tant. A veure, la irrupció dels grups folclòrics, per un costat, ha salvat, entre cometes, el ball que moria i desapareixia a partir dels anys 30 molt ràpidament. Però el fet d'haver de posar el ball damunt un escenari i crear un espectacle fa que, evidentment, el ball hagi de canviar o vulguin canviar-lo per obeir, per fer servei en aquest espectacle. Això fa que tinguem variació de balls per dar més varietat en aquest espectacle, coreografies, i, per altra banda, una manera de ballar per un costat més atlètica de part dels homes, diguem. Ara tots som en sonasses castanyoles, quan això abans era un fet puntual i casual, o bueno, més que casual, hi havia molt pocs homes que sabessin ballar i sonasses castanyoles a la vegada. Amb un castanyol era el més normal que hi havia dins d'una ballada, i ara tots sonen. I llavors tenim el tema de ser indumentària, que no som tots els rigorosos que hauríem de ser, ni molt mancos.
No? Sí, quins pecats veus, diguem-ne?
Ui, n'hi ha bastants.
A veure.
Per exemple, les parelles que avui en dia veiem a ballar són cronològicament inconsistents. La dona va de segle XX, de mitjans del segle XX, o primer terç del segle XX, i l'home va vestit de mitjans del segle XIX. És a dir, és com si un re major estigués ballant a la seva reverneta, com a molt, no?
Sí.
Llavors també veiem avui en dia en su vestit de home també, que les toques estan mal posades, que els mocadors que es duen no són els que tocaven, en fi, hi ha tota una sèrie de coses que, per desgràcia, no s'han mirat de fer tot el bé que podríem. D'acord que amb altres grups d'altres bandes estan bastant bé, cert, però hem d'aspirar a anar encara molt millor i a ser molt rigorosos. És a dir, si amb un grup folclòric es vol reviure una època i un espectacle o una visió tal i com era en un moment, hem de ser rigorosos amb això. I manca rigorositat, per desgràcia, manca rigorositat. Tendim a anar millorant, poquet a poquet, però podríem anar millor. I amb algunes coses a Eivissa fins i tot s'hi va pitjor. Ara s'ha posat de moda per les ballades de Pou fer servir una prenda que es deia caracó, que això era una prenda d'anar per casa que una dona mai hagués posat pel món i fiets meus. Això és una febre que està arrasant amb altres prendes que sí que s'havien dut.
Toni Manonelles, un espectacle escoltar doncs, el resultat d'aquests més de 10 anys d'investigació i que han donat com a resultat aquest llibre imprescindible en la nostra biblioteca, que és Ball Pagès Orígens, editat per l'Institut d'Estudis Eivissencs i escrit, com dèiem, per en Toni Manonelles i en Miquel Mayordomo. Toni, moltíssimes gràcies, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.